Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Informa Ignasi Abad. El Banc d'Espanya va rebre l'any passat 8.500 reclamacions per fraus i estafes. Els ciberdelinqüents utilitzen mecanismes cada cop més sofisticats per arribar als nostres telèfons mòbils i accedir a la informació que contenen. L'advocada Elena Jimeno ha explicat el seu cas al Catalunya Nit. Va clicar en un enllaç que va rebre a través d'un SMS des del número que fa servir el seu banc.
Jo truco al telèfon que m'havia trucat i em confirmen que ningú de BBVA s'ha posat en contacte amb mi i que efectivament doncs, se m'han buidat els comptes. O sigui que tinc 4 euros en un compte i l'altre 70 cèntims.
A través d'aquesta estafa li han robat 70.000 euros i ara ella reclama al BBVA que li tornin els diners. També en declaracions a Catalunya Nit, el perit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà ha explicat que davant d'un comportament sospitós no ens hem de fiar ni dels números coneguts.
Hi ha unes tècniques que es diuen spoofing, en la que tu pots falsificar perfectíssimament el número amb el que tu reps l'SMS i el mateix la trucada.
Més notícies amb Marc Teixidor.
El president sud-coreà Yoon Suk-yeol ha fet marxa enrere després de decretar per sorpresa la llei marcial del país. L'oposició, que controla el Parlament, l'ha derogat poc després. Segons ha explicat el Catalunya Nit, el catedràtic de Relacions Internacionals del King's College de Londres, Ramon Pacheco, el país entra en una gran crisi política.
Creo que vamos a ver manifestaciones masivas en Corea del Sur en los próximos días demandando que deje la presidencia. Creo que vamos a ver dentro de la Asamblea Nacional una moción de censura.
A França, el primer ministre Michel Barnier alerta del caos financer, econòmic i social que pot arribar al seu país si aquest dimecres l'oposició aprova les mocions de censura presentades contra ell. Si cau Barnier, es convertirà en el primer ministre més breu de la història de França des de la Segona Guerra Mundial.
Siemens Molins torna a la seu a Catalunya al cap de 7 anys d'haver-la traslladat a Madrid pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. El president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, creu que la seguiran altres empreses.
Foment del Treball, ara hem dit que abans de que acabés el segon mandat de la nostra governança Foment del Treball, moltes de les empreses rellevants tornarien a Catalunya. Això s'està complint i aquest és un primer pas significatiu i rellevant que esperem que no sigui l'últim.
El prestigiós fotoperiodista brasiler Sebastião Salgado presenta a Barcelona la gran exposició Amazònia, que ja han visitat més d'un milió i mig de persones arreu del món. El muntatge, que obre al públic aquest dimecres a les Drassanes Reials, ofereix un recorregut immersiu per una de les regions més fascinants i alhora més fràgils de la Terra. En una entrevista al Catalunya Nit, el fotògraf de 80 anys ha explicat què vol mostrar en aquesta exposició.
Amazònia és el paraíso en la Terra. És un espai colossal. Estas tribus que ahí están representan la prehistoria de la humanidad. Solo en Brasil tenemos 102 grupos indígenas que nunca han sido contactados. Es el paraíso, está ahí, y que tenemos juntos que proteger lo que hemos destruido juntos.
Bien, bien. Viene via di qui. La Sala Beckett de Barcelona presenta La cuina dels pirates teatre. Inspirada en l'obra del mateix nom d'Arnold Wesker, l'actriu i dramaturga Laura Aubert ha reescrit la peça. La proposta reflexiona sobre la precarietat laboral, la dificultat d'accedir a un habitatge i les relacions humanes. Ens ho explica Marta Vives.
Laura Aubert agafa l'essència de l'obra de Wesker per situar-la ara a una cuina d'un restaurant familiar de tota la vida del barri del Raval de Barcelona. Davant de la desaparició constant d'establiments emblemàtics, els pirates teatre ha utilitzat aquest material dramàtic per portar-lo a escena. Laura Aubert.
En el nostre cas, no, on he situat jo l'obra, és a la ciutat de Barcelona, que actualment crec que hi ha una pressió i un ritme que tothom nota i que, vulguis o no, t'afecta directament.
I d'aquesta manera els pirates porten a escena la precarietat, els sous baixos, la crisi de l'habitatge i la pressió per haver de compaginar diverses feines.
Situar una part de la societat dins una cuina, no? Un espai on treballes diàriament i t'has d'entendre per tirar un projecte endavant, no? Però tothom és molt diferent i, a més, t'has d'entendre dins una pressió.
La cuina es podrà veure a la Beckett del 19 de desembre al 12 de gener, però abans, aquest dijous, s'estrenarà al Teatre de Salt dins el Temporada Alta.
Els esports, victòria contundent del Barça a Mallorca, 1-5 amb gols de Ferran Torres, 2 de Rafinha, un dels quals de penal. Frankie de Jong i Pau Víctor. Aquest dimecres, Atlètic de Bilbao-Madrid també ha avançat de la 19a jornada de Lliga.
L'Espanyol que va eliminat a la segona ronda de la Copa davant d'un equip de segona federació. Els bancribaus han perdut per 2-0 al camp del Barbastre. L'Europa també n'ha quedat fora en perdre per 1-2 amb les Palmes. Aquest dimecres és el torn d'altres catalans amb el Nàstic Kosca, el Sant Andreu Betis, a les 7 i a les 9 Logroñés Girona. Dijous li tocarà a l'Olot, que rep el Sevilla.
I a l'Eurolliga de bàsquet, derrota del Barça davant del Panathinaikos. Aquest dimecres la penya juga contra el Hapoel de Tel Aviv a l'Eurocup.
Jessica Vall posa el punt final a la seva carrera a la natació professional. La nedadora del Club Natació Sant Andreu, de 36 anys, es retirarà d'aquí a 15 dies a la Copa d'Espanya de Clubs.
Fins aquí les notícies.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veieu!
Bye!
Adéu!
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimarts? I saps si heu parlat d'aquesta sacsejada presidencial a Corea del Sud? De la tensió entre els ciutadans en aquell país? O de Ciments Molins, la primera gran empresa que torna a la seu a Catalunya després de marxar per l'1 d'octubre? O del document aprovat pel Consell de Ministres on experts proposen mesures per prohibir les pantalles del mòbil fins als 6 anys, és a dir, no telèfon mòbil, fins als 6 i fins als 16 només telèfons dels antics, aquells que molts oients encara tenen, que són analògics, és a dir, no intel·ligents. O potser heu parlat del tresor d'un bon pa de pagès. Mira, mira, com aquest. Uita, fem un pressing, sentiu-ho? Com cruix, esponjós. Mira'l, mira'l. Tenim unes anxoves aquí al costat. Hem portat també formatge del dos i tomàquet de sucar. Hem reservat la primera trucada a Marques a Mitjana, Forner, gerent responsable de Montserrat Forners, distingits amb el millor pa de pagès fet a Catalunya. I ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres com aquesta. Amb què acompanyaries el millor pa de pagès? La Montse diu torrat, torrat, amb sobrassada i mel. Quina barreja, eh? El Pere, pa amb vi i sucre. Pa amb oli i una presa de xocolata. El Pere... Els forners que fan bon pa no estan per concursos. No m'ha agradat molt. I disposem d'avui línies a través d'aquest telèfon, el 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars, amic pel seu profit, que se'n torni al llit.
Dites fites.
foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.
Són els Blaumut i aquest és un cant al pa amb oli i sal. I nosaltres aprofitem per recordar que el millor pa de pagès de Catalunya 2024 es fa a Barcelona, en concret a la Fleca Centenària Montserrat Fornés, al barri del Guinardó. Tot un reconeixement acompanyat d'un premi de 2.000 euros. Marc Casamitjanes, forner i gerent responsable de Montserrat Fornés. Marc, bona nit i enhorabona.
Moltes gràcies.
Però és la segona vegada que us reconeixen com a millor pa de Catalunya.
Sí, sí. Hem tingut la sort de que en aquests últims anys hem aconseguit forces premis. El pa de pagès dues vegades, la millor coca de Sant Joan, el Llonguet. Hem aconseguit premis amb el pa de Sant Jordi també. Bueno, és una estratègia que nosaltres seguim d'oferir un producte d'alta qualitat, de partir d'ingredient molt bo perquè la gent pugui gaudir dels gustos del cereal. Al fons, el forner el que fa és maximitzar el gust del cereal, del blat, del sègol, i a més t'ho permet fer amb un producte al qual pots posar preus bastant populars i que, per tant, molta gent pot provar producte artesà molt bo i de manera freqüent, que això és el que a nosaltres ens interessa.
Aquest és el que veneu, doncs, cada dia a la botiga.
Sí, sí, aquest mateix.
Marc, què representa per Montserrat Fornés aquest reconeixement?
És un orgull. Nosaltres som un obrador petit al Baix Guinardó, un projecte modest que lluita per tirar endavant, i cada vegada que aconseguim que la gent s'interessi per la feina que fem i que s'atreveixin a una mica a fer el viatge i visitar-nos a la botiga, doncs és una mica la nostra raó de ser i ens encanta i ens fa molt feliços.
Veneu més? Heu guanyat nous clients amb aquest reconeixement?
Sí, sí, sí. Cada vegada que aconsegueixes un premi, cada vegada que aconsegueixes poder explicar el que fas a mitjans i cada vegada que la gent parla de tu, l'elasticitat és immediata, sí, sí.
I el secret quin és? L'aigua, la farina, la cocció?
El pa és un element viu. Per mi, una de les coses que et diuen els forners que en saben és que si vols fer un pa necessites una cadira, perquè el pa demana temps. Però no és només temps, també parteix, has d'agafar una bona farina. Una massa mala ben cuidada et donarà un pa que, juntament amb una llarga fermentació, trencarà molt més les cadenes de sucres, els glútens, serà molt més digestiu, s'entrarà molt més bé i tindrà una signatura organolèptica pròpia, diferenciada i molt gustosa. Jo tinc clients que han vingut a casa meva, han provat el meu pa i m'han dit, ostres, nano, gràcies a tu puc tornar a menjar pa. El pa em torna a sentar bé. I després la cocció és fonamental.
Quanta gent sou al Montserrat Fornés?
Ara som 10.
Déu-n'hi-do, no?
Bueno, és que darrere del pa hi ha moltes coses, clar. I a dia d'avui, si tu vols fer empresa i vols tirar endavant un projecte, necessites de buscar mercat, de diversificar i de que l'empresa tingui la capacitat i l'estabilitat de poder donar un bon servei a la gent. I això demana mans, sí, sí.
Un forn centenari, no? Què dirien els avantpassats, com la senyora Montserrat?
La meva àvia segur que trobaria moltíssimes coses que faig malament, perquè era de caràcter fort, però estaria molt orgullosa.
I els teus pares sorpresos, perquè em sembla que tu no tenies interès de continuar el negoci.
Jo sóc un convençut de que una de les millors maneres de millorar la societat i la qualitat de vida de la gent és a través de l'empresa. I en el fons, un obrador, un forn de pa, és una empresa. I el meu pare fa 10 anys, ara ho feia, quan em va dir que ell estava cansat, que el tema de la crisi immobiliària havia canviat moltes coses i que ho volia vendre, a mi em va agafar com una suor freda estranya i m'ho vaig posar a mirar i amb la meva dona també ens ho vam començar a plantejar-nos, vam fer una mica de pla i vam dir, ostres, i si ho provem, i si ho provem? I vam provar-ho primer sense fer molt soroll, vam veure que la cosa tenia sentit i aquí estem. m'he convertit en forner.
Amb l'objectiu de premiar els millors pans del país, el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès ha reconegut com a millor pa de pagès català el que fa Montserrat Fornés, al Guinardó. N'hem parlat uns minuts amb Marc Casamitjana, forner i gerent responsable d'aquest establiment. Marc, algun missatge pels oients i pels flaguers que ens escoltin?
Els flaguers, que la nit és màgica i que els obradors a la nit són espais d'un magnetisme especial i que, per tant, que el disfrutin i que és un plaer poder-los acompanyar una estoneta. I als oients, doncs el mateix, dir-los que els forners entenem molt bé aquest magnetisme de la nit i que entenem perfectament que el disfrutin i que el gaudeixin i que la vostra companyia és fantàstica.
Doncs amb el teu permís, llesco una miqueta de pa de pagès d'aquest tambor. Ja tenim aquí el setrill i hi posarem unes anxovetes. A la teva salut. Sí, sí.
Igualment, gràcies, Xavi.
Per molts anys. Serem pan, bol i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Durán, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i el Jordi en ruta.
Jo quan era més jove, allà 12, 13 o potser 14 anys, feia els pastorets de Batu i Borrego. I un parell d'anys, em sembla, vaig fer de Sant Josep. I el que recordo que fèiem un quadre que es deia Buscant Posada. I aquestes frases que deia Sant Josep pues em van quedar gravades per sempre. I deia així, que el Josep li deia amb el senyor de la posada: quanta humilitat, Jehovà! Les ocelles tenen nius, les feres, caus i coves, els pobrets, redors humil. Per mon fill, que és el fill vostre, un raconet no teniu?
Fantàstic, eh? El record del teatre, dels pastorets, de l'escena, dels nervis. No us ha passat mai que somieu que esteu darrere a punt de sortir a l'escena i no ho sabeu al paper? Aquell neguit que dius, ostres, i ara què diràs? Bé, doncs d'aquí una estona, atenció, tots els que heu estat participant, més els que participeu, tindreu entrada dintre d'un sorteig, l'anunciarà l'Aina d'aquí una estona, de 22 imitacions dobles. La nit del teatre va molt forta. Anirem cap a Sant Cugat. Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier Maco.
Com està aquesta senyora?
Ai, doncs que em fa una il·lusió sentir això dels pastorets, que ve temps de pastorets, Xavier.
Veus?
Que fa... Bueno, m'encanten els pastorets. Tot Catalunya, si pogués, els aniria a veure tots.
De petita potser ja en fèieu també al poble.
Oh, i tant. Mira, jo havia fet de Verge Maria, que m'enfadava perquè només tenia una frase, que deia: anem, Josep, que Déu ens donarà més bona companyia, justament quan buscava l'hostal. Saps que els engeguen de tot arreu?
Sí.
I una vegada recordo que jo em vaig posar un coixí per fer d'embarassada, perquè, clar, era petita i pensava la Verge Maria va embarassada, i vaig agafar un coixí de quatre puntes. I me'l vaig posar amb un coixí quadrat, me'l vaig posar a la panxa. I recordo que quan vaig sortir a l'escenari vaig sentir unes carcajades, perquè veu que les Verges Maries no representaven mai embarassades. Ho sabies tu, això?
No.
Doncs mira, seria una pregunta per fer. Per què mai s'ha representat la Verge embarassada? No ha sortit mai embarassada.
Sí.
I després un any també vaig fer de rei, i un altre any vaig fer de fura de la gula.
De fura?
Bueno, fi, tots els papers de l'auca, Xavier.
Molt bé.
Escolta'm una cosa, abans que res, felicitats.
Ah, moltes gràcies, senyora Isabel.
Avui és Sant Francesc, Xavier.
Sí, ha estat, sí.
Bueno, I mira, ja vull fer una pregunta.
Aviam.
Que aquesta setmana he tingut... he estat en dansa. Tu has vist aquesta, el Mago de Oz?
No, 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 no.
Bueno, doncs ara es veu que han fet això un remake, un remake.
Sí.
Que la tornen a fer aquesta pel·lícula.
Uh-huh.
I la fan al cinema... I, bueno, l'altre dia unes nenes d'aquí a l'escala, bueno, entusiasmades, que es veu que és el Mago de Oz, però d'abans de la pel·lícula aquella que vam veure tots.
Uh-huh.
És la història d'abans.
Ah, molt bé.
Saps aquella de la Judy Garland?
Sí, sí, sí.
El Mago de Oz, bueno. I jo, a veure, sempre havia sentit que aquesta pel·lícula, que em sembla que es va fer l'any 39, imagina si parlem d'anys, es veu que tenia molts missatges amagats de coses de propaganda americana.
Uh-huh.
I volia saber si això és veritat. Quins misteris amaga aquesta pel·lícula del Mago de Oz?
Allò de la propaganda subliminal...
Això mateix, la propaganda subliminal que de vegades també t'ho trobes mirant la tele avui dia, eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, i també després un dia em va fer gràcia l'Eloi, que ara ja fa anys, el meu nebot, que em diu, vine tieta, diu que et posaré el Mago de Oz, aviam si t'agrada. Jo dic, ja l'he vist. I resulta que era un grup de malanuts de Madrid de la movida.
Veus, veus.
Que diu, un grup de rock que diu Mago de Oz. Mira quines coses, eh?
Mm-hmm. Molt
bueno,
bé.
Bueno, en fi. Escolta, doncs això m'agradaria saber. Aquestes dues coses.
Molt bé.
Això de la verge, perquè no surt la panxa mai. I això de... aquesta cosa ben diferent de la pel·lícula aquesta.
D'acord.
Molt bé, doncs escolta, enviar les entrades de Santa Llúcia, que posarem el pessebre, que comprarem els torrons, i mira, fem quatre solfes de camí cap al Nadal, i fem aquella del camí, saps aquesta del Mago de Oz, del camí groc?
A veure com fa.
Fala de Yellow Brick Road, fala de Yellow Brick Road. Fala, 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 fala de Yellow Brick Road. Fala de Yellow Brick, fala de Yellow Brick, fala de Yellow Brick Road. That the what the vision, the wonderful vision of ours. You put the kids away to be, and every way to watch. If I have a reason why to be the wild and wild, because we are...
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, senyora Isabel, molt bé. Vostè és fantàstica.
És aquell moment que els nans, que és un poble de nans, comencen a córrer pel camí groc que han matat la bruixa de l'est.
Sí.
I bueno, ja sabeu, els que heu vist aquesta pel·lícula tan fabulosa d'acabar la pel·lícula, mai més ben dit.
Molt bé, dos petons.
Doncs vinga, bona nit, macos.
Bona nit. De Sant Cugat a Sant Vicenç de Castellet. Juanjo, bona nit.
Bona nit. Xavier, felicitats que ho saps.
Igualment, gràcies.
Pues resulta que vas veure abans d'ahir el Tipicoll, que
sí?
Va sortir a l'Antena 3, i aquells havien fet una pel·lícula.
Tipicoll.
Eh?
Havien fet una pel·lícula.
Sí, que es deia En los Brincos.
En los Brincos.
Ay, en los Bravos, perdona. Feia los chicos con las chicas.
Ajá.
I després van fer el Daily que Daily, que era el Tot Trigo, que va fer la tònica del Daily que Daily.
Sí.
Que també va ser el Tinerancus. I després jo vull fer la pregunta.
A veure.
La pregunta és que ell, o la Xistera, tenia un germà que era un d'això... que feia teatre i sèries. I va fer una sèrie, no sé si era Canyes i Barro,
uh-huh,
o La Barraca, que feia de això, que servia amb una caseta aquestes que feien les escopetes els tarongers, que els llaunaors.
Uh-huh.
Això era de València.
Uh-huh.
Però no me'n recordo si era en La Barraca o en Canyes. A veure si ho preguntem.
Molt bé. Doncs el germà del TIP, no?
Del TIP, sí.
D'acord, d'acord. Juanjo, vale. Fantàstic, gràcies, bona nit.
Bona nit.
A veure si algú està al corrent, de l'Alt, de la Xistera. Sí, era actor i està relacionat amb una obra, potser Canyes i Barro. Anem a Parc Güell, Josep, bona nit.
Hola, bona nit. A veure, aquí davant de casa hi ha una zona que és la zona verda per aparcament. Fa dues setmanes que hi ha un cotxe aparcat amb dues places, o sigui, al mig de les dues places. Esclar, i això, aquí que anem justos ja per trobar lloc per aparcar, això es farà molt malament. I he trucat a l'Urbana, i per l'Urbana no fa res. I la pregunta és obligatori a la grua retirar un cotxe si mal aparcat? Aquesta és la pregunta.
Molt bé.
L'altra pregunta és de que quan fa... abans en els lavabos hi havien pastilles de sabó. I tot de cop va canviar la moda del sistema i en lloc de fer servir una pastilla de sabó fan servir el sabó líquid. I d'això com fa que hi ha hagut aquest canvi de modes? Perquè nosaltres encara fem servir la pastilla de sabó, perquè jo considero de que el sabó líquid sempre es tira més sabó del que es necessita. I en canvi amb la pastilla de sabó dilueixes el necessari, com tota la vida s'ha fet. I després que mentre dilueixes ja vas fregant. O sigui, jo, el que diuen en castellà, trenco la llança a favor de fer servir sempre una pastilla de sabó.
Molt bé. Gràcies, Josep.
A veure què opinen els oients. Mm-hmm.
D'acord.
Els ignorants. Doncs vinguem.
Bona nit.
Bona nit.
Del Parc Güell anirem al Guaire. Mira, ens truca per primera de la Hamsa. Hamsa, bona nit.
Bona nit.
Tu diràs.
Mira, jo vull preguntar fins quan hem de ser tan resilients i aguantar tant les injustícies que hi ha.
A veure, perdona.
La meva pregunta és... Hòstia, jo tinc 30 anys, treballo i no me veig amb cor de formar una família. Fins quan hem d'aguantar tant aquesta injustícia, aquesta... No ho sé com explicar-ho, saps?
No t'entenc, o sigui, les dificultats et porten a preguntar exactament què?
Fins quan ens hem d'aguantar tanta injustícia? Vull dir, quan revelarem? Quan ens queixarem de veritat i dir, hòstia, que això ja n'hi ha prou d'aquesta tonta, no, d'aquesta manera de viure?
Que és molt difícil trobar una estabilitat.
Sí, home, jo tinc 30 anys i treballo i no veig jo per comprar una casa, per comprar un cotxe, per formar una família, clar. No hi veig. I ningú es queixa i ningú fa res. Mm-hmm. I tothom està apurat i tothom està malament, però que no hi ha ningú que... No hi ha una revolució real. Mm-hmm.
Per què la gent no s'aixeca, no es revolta per la situació que vivim?
Clar, la qüestió. La meva pregunta és aquesta. Com és que estem tots callats? Mm-hmm. I aguantem tant. Fins quan aguantarem?
Molt interessant. Fa gaire que ens escoltes, el Hamsa.
Sí, jo l'escolto sempre, que avui porto molt sano i avui m'he atrevit a trucar.
Doncs ens alegra saber qui ets entre nosaltres.
Però és que la qüestió és... No sé, jo estic molt cansat ja, saps? Treballar i... No poder anar al cine tranquil, saps? No? Cada vegada que vaig al cine m'haig de calcular bé els quartos que gasto aquell mes per poder anar al cine, per poder anar a sopar, i no puc fer una vida tranquil·la. I jo crec que no sóc l'únic.
Sí, sí.
Fins quan hem d'aguantar aquesta injustícia, no?
Que és un neguit diari, no?
Mm-hmm. Jo què sé, jo la generació els nostres pares podien viure, podien anar al bar tranquil·lament a fer-se el cafè i... I jo vaig fer un cafè al bar, i aquell dia que vaig fer el cafè, l'he de comptar, i són dies comptats que puc anar a fer un cafè al bar. Mm.
Demanem als oients que tenen més edat a veure si ells creuen que abans doncs no era... No passaves la mateixa dificultat que ara passes tu, per exemple.
Jo he parlat amb gent... Jo m'agrada parlar amb gent més gran que jo, i tota la gent més gran que jo no... S'han fet la seva casa, s'han comprat el seu terreno, s'han fet la casa, i nosaltres, amb la generació, no podem fer aquestes coses. I no ho entenc.
Han prosperat.
Mira que treballem, eh?
Sí. Han prosperat treballem. I tu no veus que, que puguis prosperar.
I aquí està el problema. Fins quan hem d'aguantar aquesta, aquesta cosa així?
A veure què diran. Doncs una abraçada i moltes gràcies.
A veure què diuen els nostres companys. Moltes gràcies.
A tu, bona nit. Del Guaire anirem cap a Blanes. Aitor, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Molt agraït del tema que esteu parlant. Feia dies que no us escoltava i que tracteu els pastorets, doncs m'ha alegrat molt que recupereu doncs, aquesta temàtica i aquesta obra tan tradicional a casa nostra.
Uh-huh.
A Blanes en tenim uns que fa ja gairebé 100 anys que els representem, però jo no sé si en algun altre lloc del país tenen uns pastorets, aquesta seria la pregunta, que siguin fets en vers. És a dir, que durant 2 hores fem una representació d'una obra que es diu Pastors i Misteris, escrita el 1929, i els fem en vers i en cançons. És a dir, que són uns pastorets musicals i tenen aquesta particularitat d'estar escrits en vers, és a dir, que rimen. Doncs m'agradaria poder fer aquesta pregunta, aviam per curiositat, si n'hi ha alguns doncs, en alguna altra localitat del país doncs, que també estiguin escrits així.
Interessant. A veure si tenim resposta avui mateix, Aitor.
Puc acabar amb uns versos finals de l'obra?
Sí, i tant.
Aquest any farà 15 anys que també els representem, i faig un dels papers, i em toca doncs, acabar aquests pastorets dient «És un minut, tinc temps?»
Sí, endavant.
Mira, diuen així. Jo no sabré què demanar-vos ara perquè em sembla un agradi demanar. Sempre m'han vist dintre el casal del pare amb la vara de freixa en una mà, però no vull ser més braç de follia. Perdoneu els moments de mal repòs i la falsa cançó de cada dia. Perdoneu les disbauxes del meu cos. Perdoneu aquells homes que es barallen, els que escupen la ràbia contra el cel, els que ofeguen els pobres que treballen, els que trenquen el llaç i el sagrat vel. I vetlleu pel repòs de la masia, per les feixes torrades de saó, pels que es guanyen el pa de cada dia, pels que són de la vida de pastor. Vetlleu per l'aigua que es vendeix la serra, pel blat i l'ordi, pel sembrat tan ros, i per la llibertat d'aquesta terra que espera sempre confiant en vos.
Excel·lent. Aitor, un plaer.
Gràcies.
Bona nit. Fins a 260 funcions de pastorets es fan arreu del país, repartides en 55 municipis. I si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia se l'ha reservada la Paquita, 87 anys, Premià de Mar, Me llamas Perales.
Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle.
Aquesta és una de les seves cançons més emblemàtiques, 1980, com passa el temps, eh? A l'àlbum Tiempo de Otoño, número 1 de les llistes d'èxits d'estat espanyol, aborda el desamor, la infidelitat i la recerca d'una nova oportunitat en l'amor. És la història d'una dona que decideix deixar la seva parella per una infidelitat. Quan es va publicar, Espanya discutia la llei de divorci. Perales n'era conscient d'aquesta rellevància i del moment. No descriu el desamor com una tragèdia, sinó com una oportunitat per reinventar-se. L'ha triat la Paquita, 87, com dèiem, Premià de Mar. I Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, i grans. La Paquita ha treballat durant 38 anys al consolat alemany. En vam parlar fa unes setmanes. He aprofitat per preguntar-li per la crisi que pateix el sector automobilístic alemany. Ella manté amistats, tant aquí com allà, i assegura que Volkswagen té problemes seriosos. M'explicava que a Alemanya les coses també estan canviant i que ja no hi ha aquell benestar tan estès durant fa uns anys. Per cert, segueix molt la ràdio, Notícies al matí, Ignorants a la nit, i diu que fa poc va audir molt escoltant una conferència del Joan Anton Català, habitual també de la casa, a l'aula d'extensió universitària del Masnou. Llegeix molt, i de tant en tant posa una mica la televisió. Sobretot s'enganxa el passapalabra. D'aquí una estona, escolteu, Ignorants.
Reserveu-vos una darrera melodia. Gràcies, Pau. Aquest és el telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels Ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148. 220-148. Ara, revifo cada nit de 12 a 2 de la matinada.
La maestra dio las letras a los pobres. La ignorancia es enemiga de la claridad.
No et perdin mai les ganes d'aprendre. És el més important de la vida i el que dona més satisfacció a nivell personal. No ens hem de parar mai. Tinc 77 anys i encara és com si en tingués 15 en aquest sentit. Necessito conèixer, necessito aprendre.
La maestra dio su amor a la pobresa.
Mentre ensenyem, aprenem també. I, per tant, doncs, us animo a tots. I crec que a Dinamarca es fa molt d'èmfasi en això, no? Que el coneixement no s'atura quan hom acaba la universitat o l'institut o els estudis superiors, sinó que el coneixement ens acompanya fins al final dels nostres dies. I, com diu la Sílvia, també és un dels grans plaers de la vida.
La nit dels ignorants 3.0. Revifa les neurones.
Amb Francesc Macià, la gent del poble li diu avi, perquè és un ancià, perquè és un ancià, però serà per l'honradesa que se'l recordarà, que se'l recordarà.
És el president Macià de la col·lecció Història de Catalunya amb cançons. Música d'Antoni Ros Marbà, textos de Jaume Piques i Miquel Desclot, amb la Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, la tenora de Jordi Molina, el cor infantil Amics de la Unió i les veus de Nina i Dani Anglès. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Daniel Anglès celebra 30 anys d'ofici amb 3 espectacles en marxa. Un excel·lent representant del sector per la nit del teatre. Demà en directe, de 12 a 1, i amb la companyia de Joan Pera, Mercè Martínez, Anna Rosa Cisquella, Joan Carles Gustems o Quim Masferrer, entre d'altres. Posarem en valor la importància del teatre durant les festes de Nadal.
Amb la nit del teatre, la nit dels ignorants, repassarem la cartellera i, atenció, sortejarem 22 invitacions dobles per a aquestes funcions. Com diria el Martí, orella drets, 4 per Turisme Rural al Teatre Borràs, 4 per Ai, 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 de Bruno Oro al Bosque, 2 del Dia de la Marmota, el musical del Coliseum, que està a punt d'estrenar-se, 10 per Mort d'un comediant al Teatre Romea, un clàssic, i 2 per 30 anys lluny de Broadway amb Dani Anglès.
Atenció a les persones interessades a participar al sorteig, només cal que contesteu una pregunta. Quina és l'obra de teatre o musical que més us ha agradat?
Ara mateix, al directe 93-201-7474, però també a la Bústia i també a les xarxes, i inclourem tots els que heu participat aquests dies. Envieu un missatge al 667-220-148, al correu ignorants@catradio.cat. Sumarem les vostres participacions a les que ja heu fet fins ara i d'aquí una estona sortejarem ja les primeres 8. 4 per Turisme Rural i 4 per Ai, ai, ai. Per cert, quina és l'obra, Aina Grau, de teatre o musical que més t'ha agradat de totes les que has vist?
Ara quedaré molt malament, perquè per no me n'en recordo malament, del nom, no? Però la protagonitzaven Julio Manrique i Clara Segura, dos
ja
clàssics.
Ja molts oients, som a la nit dels ignorants. Com es deia que hi... I també
la teatre La Villarroel, si no em falla la memòria.
I eren Julio Manrique...
I Clara Segura.
I era un teatre, no era musical,
no,
eh?
No, soc més de teatre jo que de musical.
Molt bé, molt bé. I a Oriol Fidalgo? Ui, a mi no m'ho pregunto.
És molt fan de la calòrica, el Fidalgo.
La calòrica, molt bé. Doncs això és qüestió de fer bullir l'olla ara que s'acosta a Nadal, perquè s'ho val, eh? És un regal magnífic. Tu has regalat mai un parell d'obres de...
Normalment no? És el regal que faig per Nadal.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. És un regal que no fa mai nosa. I, a més, pots deixar fins i tot que triïn el dia, segons com. Doncs va, això ve abans del pessebre, que és una altra celebració.
Aquest matí ens hem decidit tots els germans junts a fer el portal.
S'acosta Nadal, s'acosta Nadal, farem un pessebre com cal.
Seguim buscant els darrers personatges per aquesta quarta edició del Pessebre Vivent dels Ignorants. Noves incorporacions?
Dues molt potents. En tenim Sant Josep, una proposta de la Mercè de Barcelona.
Oh Déu, que des del si d'Anna Maria un somni m'enviàreu ple de cel i em demanàreu que li fos fidel a desgrat del que l'ull em descobria. Ara us veig fet infant i sou fill meu. Pobre fuster, aureolat de glòria. Amb el ribot guanyaré el pa d'un déu que l'ha de donar al món perquè no mori.
Molt bé, un ribot.
I també tenim dues verges, Maria. La primera és de la Carme de Sant Pere de Ribes.
Josep, no estiguis amoïnat pel Barça, ara. Ara pensa en el nostre fillet, Jesús. Per favor, és que ets distret, eh? Vinga, posa la ràdio, que ja fan la nit dels ignorants, home.
És 2.0, eh?
I l'altra és de l'Assumpta.
Josep, quin nen tan preciós. Està tan bonic. Només riu, no plora gens. I es posa a riure, fa una riallada. Aquell llitet de palla i està abrigadet amb aquesta manteta que li ha regalat la pastoreta.
Quin avís artístic als nostres oients, eh? Clap, eh? Quins personatges falten ara?
Doncs mira, anem reduint, em sento una mica com a les rebaixes, i tenim disponibles els tres reis mags i el nen Jesús.
Tenim algun patge, que sí?
Patge del rei blanc, si
del rei blanc, doncs
memòria.
Atenció, tanquem aquest diumenge el que seria la llista d'inscripcions, entre cometes. Algú que s'apunti pel rei negre, rei ros, rei blanc, quin era el teu preferit?
El ros.
Doncs va, diumenge 8, com dèiem, a través d'una nota de veu, WhatsApp, un minut màxim, aquest telèfon 667-220-148. Entrem al pou, a veure què passa.
I recuperem una pregunta del Francesc de Granollers.
Quants moments de la sardana tenim arreu del nostre país?
I avui, abans de tancar el pou, podem avançar que a segona hora resoldrem una pregunta que ens va fer la Roser de Ciutat Vella relacionada amb la sèrie Estació d'Enllaç. No sé si la recordes?
No, jo no.
Dècada dels 90?
No, a mi em va agafar més el Nissaga de Poder.
La Roser ens va demanar durant 15 anys es va emetre Estació d'Enllaç. Doncs tenim la resposta, però també tenim missatges dels seus protagonistes i per anar fent boca un tas de la Mercè Arànega que feia de Glòria.
Els meus records de l'Estació d'Enllaç no poden ser millors. Són meravellosos. Van ser 4 anys en les que vam fer una família. A mi em van posar dues filles molt jovenetes, que en aquest moment són dues grans actrius, l'Aina Clotet i la Laia Marull. I vam fer una petita família. No tinc més que bons records de l'Estació d'Enllaç. A més, com que eren capitulars, cada capítol passava una cosa nova, van passar moltíssims companys de professió i era un anar i un venir de gent, com és una estació de tren, amb el seu bar, amb el pou, amb la parada del quiosc, amb el Madaula, l'estació, amb la Marta i només tinc que bons records, la veritat.
Mercè, estem molt contents de sentir-te i ens agrada, doncs, això que estiguis entre la gran família dels ignorants. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Per cert, avui farem belleses intangibles i la protagonista serà el silenci.
Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals, amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Durant i en Goray García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Pessebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Dijous 5 de desembre, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot.
Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678 002 959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les tres històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!
Són 3:15, és dimecres ja, com passa, eh? Anem cap a Barcelona. Antonio, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Bueno, doncs pues mira, a mi el musical que més m'ha agradat, que m'agraden molts musicals, va ser un que vaig anar a veure a Madrid, quasi al final dels 70, que era El diluvio que viene. Jo era jovenet i era dels primers que veia, i em va agradar molt. Uh-huh. I ja de més grandet, aquí a Barcelona, La vella Helena, que la vaig anar a veure dues o tres vegades, perquè ho vaig passar molt bé veient-la.
Això diu molt, quan repeteixes un espectacle, és que t'ha agradat, de veritat, eh?
Sí, 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 molt.
Està magnífic. Antonio, doncs t'apuntem en llista, a veure si et somriu la sort en el sorteig.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
A tu, bona nit.
Endavant amb el programa.
Gràcies, igualment. Tenim una nota de veu de l'Eulàlia, de Masquefa.
Mira, tinc una dita fita que diu així: el desembre ha arribat, posa't 7 capes d'un plegat.
Bé, ara és la Cristina de l'esquerra de l'Eixample.
Hola, ignorants. Mira, l'any passat per Nadal vaig anar a veure, no recordo bé si era La Trena o Fitzroy, perquè vaig veure les dues l'any passat. I sé que una de les dues va ser el dia de Nadal. Totes dues em van agradar molt. Totes les intèrpretes, femenines, totes estupendes. Gràcies. M'agradaria, si entrés en el sorteig, anar a veure El sogre, perquè El matrimoni de Boston ja l'he vist, Turisme rural ja l'he vist, també. Bé, si pot ser, El sogre. Gràcies.
Oh, Cristina, la Maite diu: amb la família la tarda de Sant Esteve vam veure El petit príncep i Els avis maternitat, i ja tenien aquesta tradició familiar. Un goig gaudir junts del teatre, grans i petits, quins records. I si pogués triar, m'agradaria anar a veure Una parella de Boston.
Preciositats que no es poden tocar. Belleses intangibles.
Tornen les belleses intangibles, avui dedicat a la bellesa del silenci. Invisible, intangible, inaudible. L'absència total de so, com ara. O l'abstenció de parlar en l'àmbit de la comunicació humana. El silenci i la quietud que ens ajuda a entrar en contacte i processar les nostres emocions, donant un descans al cervell. El silenci és aquest gran aliat que contribueix al nostre benestar emocional. El silenci és un signe de saviesa. Això ho saben molt bé l'Helena Masnou, que és psicoterapeuta gestal i educadora social a la zona de Sant Celoni i Baix Montseny, on el silenci té un paper rellevant. Helena, bona nit.
Hola, bona nit.
I Vicente Merlo, doctor en filosofia i autor del llibre La belleza del silencio, el aroma de la meditación. Vicente, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
Com descriviu la bellesa intangible del silenci, Helena?
Per mi és una necessitat bàsica, com ho pot ser fins i tot el respirar. Gràcies al silenci, o a través del silenci, arribo a estats interns de bellesa, justament, que només puc fer a través d'ell.
A mi me gustaría describir distintos niveles para comprender cómo vivo, cómo vivimos el silencio, porque al principio parece que sea algo meramente negativo, ¿no? Es silencio porque no hay ruido exterior, después es silencio de palabras, porque me quedo en silencio y no hablo, pero en ese caso pronto descubro que mi mente sigue probablemente acelerada incluso, con lo cual ese nivel más profundo es el silencio de pensamientos. Pero sobre todo me centraría en la idea de que el silencio es más bien un símbolo de algo positivo. Esa es la parte de ausencia. No hay ruidos, no hay palabras, no hay pensamientos, pero diría que lo más importante del silencio es que revela una presencia que es el fondo de nuestra conciencia, de nuestra realidad.
El silenci és com un espai que ens incomoda, no? El que fem sovint la majoria de persones quan estem comunicant és intentar evitar aquells silencis. I, en canvi, penso que és important poder redefinir el silenci com una qualitat, una capacitat que ens aporta un benestar emocional i personal i, per tant, el bon ús del silenci, no? Per mi m'agrada molt la paraula de saber fer servir, de tenir un bon ús d'aquest silenci.
Sí, yo creo que el silencio se caracteriza también por armonía. De ahí que en ocasiones vaya muy relacionado con una especie de música, como una música callada, que decía nuestro gran místico, ¿no? Algo que escapa a nuestra actitud distraída cotidiana. Yo creo que se podría relacionar un poco con lo que podríamos llamar un estado de meditación. Y el corazón de la meditación, que ya no es la reflexión, el pensamiento, el argumentar, el corazón de la meditación sería justamente experimentar ese silencio.
Vivim en un món massa sorollós?
Sí, vivim en un món massa sorollós per fora, però també per un soroll intern. Durant el dia no parem de tenir grans quantitats de pensaments imparables, no aprenem, no sabem encara de quina manera organitzar-los i, per tant, això no deixa de ser molt de soroll internament.
És que estamos generalmente tan identificados con el mundo mental, como decía Elena, con nuestros pensamientos, que ni siquiera nos damos cuenta de que hay una conciencia, un testigo, un observador, que es más yo que lo que habitualmente llamo yo, ese ego como un constructo psicológico que es una parte de la mente, que no estamos acostumbrados a esa experiencia de silencio en tanto que distancia, diferenciación de la mente. Y justamente en cuanto vas dejando de identificarte, aparece ese silencio que los envuelve, que es el lugar o el no lugar de donde surgen y a donde vuelven los pensamientos. Por tanto, atendamos no solo en la práctica meditativa, quien la tenga, sino en la vida cotidiana, a vivir como desde detrás de los propios pensamientos. Y ahí rozamos, acariciamos una identidad más profunda.
Saber administrar el silenci és senyal de saviesa?
Sí, penso que això, poder tenir una capacitat d'utilitzar, incorporar el silenci des d'aquest aspecte regulador, és a dir, entenent de que jo no puc veure'm internament els meus pensaments, les meves emocions, les meves sensacions, no les puc percebre si no és a través del silenci.
Sí, en Occidente solemos hablar a los grandes filósofos, los podemos llamar o les llamamos los maestros del pensar, lo cual está muy bien y Occidente ha valorado muchísimo al buen pensador filosófico, científico. Yo diría que hay una maestría todavía más profunda que revela una madurez humana más profunda, que es ser no maestro del pensar, sino maestro del silencio. No porque soy capaz de pensar muy bien y argumentar sofisticadamente, sino porque soy el dueño de mi pensamiento. Y es que tampoco somos conscientes de hasta qué punto somos pensados, más que pensar nosotros. Generalmente no es un acto deliberado, sino que en muchas ocasiones nuestra mente mecánica automática sigue funcionando solo. El maestro del silencio es un maestro del pensar en un sentido nuevo, porque es capaz de dejar de pensar o de identificarse con el pensamiento.
Elena, el silenci pot ser creatiu?
Molt. Va molt relacionat al silenci amb un espai de possibilitat, de nova sensació, de nova expressió.
Sí, totalmente. Casi podríamos decir que es una condición de posibilidad de toda verdadera creatividad. Porque si no, la creatividad que procede de la mente lo único que hace es barajar las ideas y los conocimientos que ya tenemos acumulados en nuestra memoria. Mientras que el silencio permite, posibilita que descienda, por decirlo metafóricamente, lo nuevo, Y crear es producir algo nuevo.
Passejar pel Baix Montseny és passejar en silenci?
Hi ha més possibilitats sempre que estàs a prop de la natura i a prop del bosc, perquè per mi és una pràctica molt quotidiana de me'n vaig al bosc justament per buscar aquest silenci, per buscar aquesta escolta interna més enllà d'aquesta ment racional que està en funcionament constant. Per tant, la natura sempre ens aporta molt espai de silenci i és bona apropar-nos-hi, no?, per anar-lo a buscar.
Vicente, vostè va estudiar a l'Índia, en concret hi va fer la tesi doctoral també, i diu que va trobar-hi, entre d'altres coses, un silenci lluminós extraordinari. Com es tradueix?
Sí, claro, se habla de lugares sagrados o de lugares de poder. Entonces, parte de la experiencia en la India, en Pondicherry concretamente, es la de que hay una atmósfera, yo diría, entre psíquica y espiritual. No hemos mencionado todavía la palabra espiritual, pero para mí el silencio tiene mucho que ver con eso que podríamos llamar también la dimensión espiritual en el ser humano. Y entonces allí realmente tuve la experiencia inesperada de que el silencio te puede envolver y hasta embriagar de tal manera que aparece una dimensión más profunda de tu propia realidad y de toda la realidad.
La bellesa intangible del silenci, amb Helena Masnou, psicoterapeuta gestal i educadora social a la zona de Sant Celoni Baix Montseny, i Vicente Merlo, doctor en filosofia especialitzat en hinduisme i budisme. Helena, Vicente, no sé si per acomiadar-nos si voleu afegir alguna nota més.
Mira, valoraria molt la qualitat de poder fer servir el silenci en la comunicació diària, no?, entre nosaltres, és a dir, sortir una mica d'aquesta immediatesa a l'hora de tenir una conversa on de seguida sembla que has d'omplir el buit i sense voler a vegades talles abans que l'altre interlocutor hagi acabat, reivindicar el silenci com un espai que puguem normalitzar, no?, que allà hi ha una qualitat i una capacitat també comunicativa de l'espera, l'escolta, el deixar aquell espai que dèiem a nivell fins i tot creatiu, que sorgeixi algo espontani, que sorgeixi algo més genuí, més autèntic.
Pues no puedo más que sumarme a esta última creatividad de Helena, porque realmente el diálogo profundo es muy difícil y fundamentalmente porque nos falta silencio interior. Entonces, realmente todos sabemos que estamos acostumbrados a una comunicación frustrada en la que yo voy a expresarme y el otro ya está diciendo las ideas que tiene en su mente y no nos escuchamos. Podemos ser educados exteriormente, pero mientras no hayamos cultivado ese silencio interior, como decía Helena muy bien, la comunicación va a dejar mucho que desear.
Doncs Helena Masnou, Vicente Merlo, em sembla que no hi podria haver millor colofó que acabar amb aquella cançó que diu The Sound of Silence, Arthur i Garfunkel, el so del silenci. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence, and the people bowed and prayed to a neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.